9 i 22 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Bernils tenim amb nosaltres l'Eduard Gené, el Víctor, Alexandre i també en Jordi Mussoi. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Si els sembla, com tenim aquest temps tan plujós i probablement haurem de planificar el cap de setmana tenint en compte aquest temps, els demanaria a veure si ens poden fer alguna mena de proposta cultural o d'oci per tots aquells santcugatencs que no sàpiguen a hores d'ara què faran aquest divendres a la nit o dissabte. No sé si, per exemple, alguna pel·lícula, potser algun llibre també, o si han d'anar al Teatre Auditori, o veure el Barça el dissabte a les 10, que també és una altra proposta per passar-s'ho bé amb família, amics i coneguts, saludats i qui sigui. Qui té alguna mena de proposta, oferta? Eduard, em vas mirant?
Em vas mirant perquè...
Digue'm,
perquè...
va.
Escolta'm, però el camp s'embullarà la gent, no?
No, però juguen a Riazor, no?
Ah.
Jordi, Mussoi, és, el...
o sigui que
serà, és la gent de Barcelona.
Serà, serà a casa, serà la grada de casa.
Sí. Bé, a Galícia,
ja, a mi m'agradaria comentar que el Teatre Auditori fa una vegada més gris, que jo penso que el van fer el 2008. Per tant, vol dir que encara, diguéssim, no hi ha una generació que hagi crescut per poder tornar a veure l'obra. I em sembla que s'han precipitat, perquè a més resulta que han de fer cinc funcions.
Cinc funcions, exacte.
Cinc funcions, i la cosa, no sé, no sé com pinta, la veritat és que no ho sé en aquest moment. Perquè...
però de contingut, més enllà de si ompliran o no, perquè
bueno,
jo he sentit les cançons de Gris en castellà i Grinyola.
Aquí, no, però no Grinyola, no.
Escolta'm. No, perquè si en castellà, és a dir, traduït a qualsevol altra...
A les Arenes, aquesta mateixa companyia, perquè a Coco Comín, que és la que va ser la primera coreògrafa de la primera versió del 2006, doncs ara és la directora, i segueix sent el que fa la coreografia. Però l'han fet en català, també. A l'Arenes, a Barcelona, van fer en català. I el resultat va ser negatiu, nefast. O sigui, no hi anava, la gent no hi anava. Això és així, eh? Vull dir que no cal donar-li voltes. Funciona d'aquesta manera. L'obra és el que és. És el rock and roll dels 50, la història no s'agafa per cap cantó, no s'aguanta, però és que això passa inclús amb operetes i amb òperes. No és un problema del musical, no s'aguanta. És un espectacle digne com a tal, però el que l'ha vist, doncs francament tornar a veure al cap de poc temps és una mica absurd per l'identitiu. A mi m'agradaria comentar, si em permets, una estrena. La pel·lícula no crec que sigui cap cosa de l'altre món, que és Atraco, de l'Eduard Cortés, perquè entre altres coses el guionista, com totes les pel·lícules de l'Eduard Cortés, és l'amic Piti Espanyol, veí de la Floresta des de fa moltíssims anys, amic personal i un individu que últimament, per exemple, va fer una cosa com el final d'aquella obra d'en Pere Calders que està ben acabada, que van fer quatre de Sant Cugat, entre ells aquí tenim el nostre amic Víctor, que en va fer un dels finals, i el Piti va fer l'altre. I és una pel·lícula que suposo que des del punt de vista formal estarà molt bé, molt bé, però pel de més em sembla que en fi, una història com una altra.
Víctor, Jordi, què proposeu?
Home, d'una banda l'inici del Festival de Poesia, que té Francesc Garriga com a protagonista enguany, i que a més ja és un festival que honora la ciutat, perquè en molt poc temps doncs arrelat. No és fàcil que aquestes coses arrelin, i menys encara que arrelin molt ràpidament. I ha passat una mica com lectures a la fresca, és a dir, que comencen de manera molt humil, molt senzilla, i de cop i volta doncs, tenen un gran poder de convocatòria, i al cap de pocs anys de fer-se ja sembla que s'hagin fet sempre. I això és el que està passant. I a més, no només és el fet de dir és que hi ha gent que hi va i li agrada, sinó que a més el Festival de Poesia té prestigi a Catalunya, i a més i és poc corrent, no és gaire, no sovintegen gaire aquest tipus d'esdeveniments, de manera que el dimarts comença això. I pel que fa al cinema, pràcticament no hi ha res del que així a destacar, no hi ha cap estrena. Ara, dintre del que serien pel·lículetes que no estan malament, hi ha, perquè aquesta no és nova, és de la setmana passada, el fraude amb el Richard Gere, que reflecteix molt la societat d'avui, on triomfa l'arribisme i l'afany de poder i la impunitat i perd o queda com a valor obsolet l'ètica i també els codis morals i la dignitat, no?
I regna la hipocresia.
Sí, exacte, és això. I de manera que no hi ha res més així interessant.
La del Tim Burton l'has vista?
No, no l'he vista, no puc parlar, no, sí.
Curiositat, perquè és un director que a mi sempre em sorprèn.
De tota manera t'he de dir una cosa, a mi tot el cinema gòtic, això va a preferències, a mi no m'agrada, o sigui, no em motiva, em cansa molt, tot el que és gòtic, el cinema del Burton és un grandíssim director, però a mi no em motiva, no...
Perquè Burton té dos puntes, té dos maneres, no? Per exemple, Big Fish és una pel·lícula extraordinària.
Sí, sí, no.
I no és gòtic, al contrari, no, és una pel·lícula brillant, lluminosa, sí, extraordinària. Sí. I en canvi té aquest altre i alguns fracassos totals, per mi, com l'Alicia. Alicia per mi és un fracàs absolut, perquè amb la potència que té l'obra i tot plegat, els precedents inclús, i en canvi el Burton allí navega una mica, no? I podríem dir el mateix del Sweeney Todd.
Ahir precisament la van passar per TV3.
Sí.
I, sí, és una magnífica pel·lícula, moltes coses, però a més l'obra és, ja hi ha l'obra, no? Que és la base de tot. Però bé, és que clar, és que cadascú té les seves preferències, hi ha gent que li motiva un tipus de cinema o un altre, o un tipus d'estètica, i a mi tot sempre el món gòtic no m'ha motivat gaire.
Jordi, alguna proposta? A part de veure el Barça a les 10, és?
No,
dissabte?
La proposta en aquest cas serà, li faré directament al director del Teatre Auditori de Sant Cugat, que és
el Pep Tugas,
crec que és. Jo cada cop que parleu d'obres de teatre, cinema, dels últims 3 anys m'ensurro, perquè vull dir, no he tingut l'oportunitat d'anar a veure quasi bé res
per
motius familiars.
Perquè he sigut pare.
Llavors, una proposta que se m'ha ocorregut és, veient l'èxit que va tenir el Festival de Petits Camaleons, que estava ple de... Sí. Criatures amb els respectius pares o no.
Bueno, avui en Gris, o l'home sobretot, estarà per les criatures, eh?
Sí, sí. Però
cap hi ha dubte.
La proposta seria de les persones que vulguem col·locar una estoneta als nens per poder veure una obra de teatre, que no puguem pagar-nos 4 hores de cangur cada setmana o cada 15 dies.
Més el 21% d'IVA.
Bueno, normalment els cangurs van en negre, no?
No ho deia,
però
teatre.
Però pots. El canguratge va en negre.
Jordi, pots, hi ha l'udoteca.
Ah, això és el que volia proposar, jo no sabia que...
Hi ha l'udoteca.
En alguns espectacles, sí, no?
En alguns espectacles que es considera que hi haurà, o es pensa que hi haurà gent jove, com espectadors, gent jove, així com tu, o
sigui, que tinguin... Ja ho has dit bé, però això no t'he ratificat.
Que tinguin criatures i tal, doncs hi ha l'udoteca que està a la biblioteca. O sigui, a la biblioteca hi ha dues persones que cuiden dels nanos, o sigui, l'últim espectacle, ja no recordo quin era, hi havia 14 nens.
Ah, doncs properament segurament hi haurà 15, perquè a més sapiguem que hi ha aquesta opció, m'acabes d'obrir una porta al meu oci.
El que passa és que no hi ha a tots els espectacles, eh?
No, bueno.
Òbviament, quan fan l'òpera no hi ha l'udoteca.
Evident. Però fins i tot estic disposat a pagar un plus, un recàrrec, sí. Per poder aparcar la criatura una estoneta i poder veure...
Ja està pensat.
M'acaba després si t'agrada...
El Teatre Auditori, jo discuteixo amb ells molt i els critico molt en moltes coses, però si tenen una virtut, la direcció no el Pep Tugas només, sinó l'equip directiu, és que amb aquest tipus de coses filen prim. Hi ha conveni amb els restaurants del voltant per un tipus de menú especial pels que van allà. Es pot deixar el cotxe aparcat en l'hotel i en diferents llocs si tu fas l'opció de... Hi ha l'udoteca en el cas de... Per tant, això ho cuiden força.
Doncs m'acabes de donar una gran alegria.
Una pregunta sobre això de la ludoteca. La ludoteca està perquè els pares que van al teatre puguin deixar els seus fills en un espectacle considerat doncs, per públic petit, no? Vull dir,
No. No,
o sigui, per pares, diguéssim.
Sí,
no?
Sí, ells per... consideren, per exemple, una obra de teatre el diumenge a la tarda.
Sí.
Aleshores, que tenen la idea de que hi anirà un públic entre, no sé, 30 a 50 anys, aleshores hi ha aquest servei perquè... És molt probable que hi vagin parelles.
Clar, sí, sí,
que
sí.
Tinguin nens petits.
Ah, val, és que no ho entenia.
Per exemple, un concert segons quin grup, també és veritat que segons a quines hores, perquè clar, això a la nit no, és evident.
Clar, no, la nit no.
Ataques a
les
9, a les 10 de la nit, no.
Si és a les 6 o quarts de 7.
Però si és a la tarda, o és el diumenge a la tarda, aquí sí que...
No, el que no tenies, perquè quan has dit, si per exemple fan òpera, no. Per què, si fan òpera, no pots deixar els nens a la ludoteca, si l'òpera és a les 7 de la tarda, posem per cas?
No, sí, pues, generalment és a la nit.
Ah, d'acord, d'acord. Sí,
que comença a les 9, comença a les 9, però són 3 hores o 3 hores i mitja,
sí,
clar, vol dir que acabarà a les 12 o quarts d'una.
Sí, sí, sí.
Els que porten a la ludoteca 3 hores amb nens...
Sí, sí.
No, no.
Massiu. Ma, paciència, eh?
Hi ha gent que s'hi passa... No, sí, home, paciència, sí, però hi ha gent que s'hi passa tot el dia amb els nens.
Sí, clar.
I, escolta, i a més hi ha gent que li agrada molt. Diguem, molts estan nens.
No, no, si no ho
nego. Tant, sí. I per tant, vull dir que...
amb quins joves?
Si és vocacional... Sí,
l'exèrcit de nens.
Si és vocacional... Ens
una mica el temps s'atabalaria allà amb un pare.
Si és vocacional, escolta'm, estan perfectament. El que passa que és veritat que per segons qui...
Xucla molta energia.
Molta energia, i tant. I molta dedicació, i has de canviar una mica l'actitud, no? Quan som nanos.
Esperem que no s'enteri d'això de la ludoteca... al ministre Wehr, perquè si no encara els farà espanyolitzar. Mentre els papes estan al teatre, faran espanyolitzar els niños catalanes.
L'espanyolització del ministre Wehr...
A veure si sortirem del teatre i trobarem el nen vestit de torero.
Les 24 hores del dia, sigui a la ludoteca o sigui on sigui.
Sortirem del teatre i trobarem el nen vestit de torero i la nena flamenca.
Escolti, un par declaracions d'aquestes, ara que ho han tret i els deixo xerrar, en tenim gairebé una cada dia, o més d'una cada dia. Aznar ahir va advertir que la nació espanyola ni es divideix ni es rendeix.
Que gran. Que
Gallardón, us garanteix que ningú actuarà al marge de la Constitució. I a part d'això hem tingut declaracions com, per exemple, les d'Esperanza Aguirre dient que Espanya existia fa 3.000 anys, que jo em vaig quedar parat.
Jo crec que es va deixar un zero. Deuria ser 30.000.
30.000.
Perquè la mentalitat que tenen
no,
és de fa 30.000 anys.
El Big Bang serà espanyol també, perquè clar, anem tirant enrere, la roda també la devien inventar
espanyol. La mentalitat que tenen és més pròpia de fa 30.000 que no fa,
això és una, de fa 30.000. Això del Big Bang és una metàfora que acabes de fer? O...
Bé, que és un acudit que corria pel Twitter.
No, ja...
No, és que una vegada jo vaig tenir
mica de por, eh?
Una vegada vaig tenir un, així, van organitzar una mena d'un cara a cara a RAC1, a versió original, entre el senyor Marguenda i jo.
Ostres, així ja tu ja ets els que parlaves amb el Marguenda, no, no, com ara l'Oriol Junqueras, que fan aquests cares a cares tan...
Bé, fa any una vegada va ser, després vaig pensar, mai més, no m'interessen aquestes coses perquè tampoc no serveixen per res.
Tens
l'àudio? No serveixen per res, és un espectacle i no, eh?
Tens l'àudio guardat? Per...
Jo no.
El buscarem,
No, jo no, però a RAC1 sí, fa temps, d'això, fa temps. Però vaja, la versió original,
però per RAC1
tampoc
fa tants anys.
Del Toni Clapés.
No pot fer massa.
No, el feia el Toni Clapés.
Per ell anys o...
No, deu fer entre 5 i 6 que està.
Més temps, sí.
Fa 5 o 6 anys que està.
3 anys, potser, una cosa així. És que el temps passarà 3 anys. Una... I bé, parlant dels Països Catalans, si existien i no, i tot això, i tal. I en un moment determinat li vaig dir, perquè ell deia que justament feia aquest discurs de l'Espanya eterna, no? De que Espanya és, clar, és impossible saber l'origen, perquè és tan antiga, és brutal, no? I jo li vaig dir, no, és molt més antiga del que dius, en realitat. És molt més antiga. I es va quedar aturat perquè va pensar, cony, jo pensava que el Víctor Alexandre em diria al contrari, no? Dic, és molt més antiga del que tu dius. I es va pensar, diu, sí, dic molt més. Dic, Espanya comença exactament amb el Big Bang, i tal.
Llavors, ah, no ho sabia això, eh? Sí. L'acudit que consti.
No, li vaig dir, sí, literalment. I aleshores, va durar molt, perquè va ser llarg, molt llarg, allò. I pràcticament ells no intervenien, perquè no hi havia moment d'intervenir, perquè era un constant, no? I finalment ens deia, doncs, que, bueno, me'l parlava del Companys, dient que, bueno, que en realitat, doncs, gairebé, doncs, jo li vaig dir que no, que en Companys s'havia suïcidat, no l'havien assassinat, no s'havia suïcidat, vull dir, no, el franquisme no havia existit i Companys era un home que es va suïcidar perquè no estava tocat el bolet.
Es va tirar de les muralles de Montjuïc.
Sí, no, avall, exacte. I bé, és aquest discurs, però de tota manera, Marguenda no és un personatge dels més...
És un bufó.
No, vull dir que hi ha elements molt més agressius que el Marguenda.
Home, tenim militars que estan constantment...
No, parlava de periodistes.
Sí, però dintre d'aquest context, que amenacen amb la intervenció o amb aturar, diguem-ne, l'acció del govern de la Generalitat, però perquè si... consideren que trenca la legalitat.
Però si és impossible. Si és que poden dir que els surti dels nassos, que diguin el que vulguin. És igual, si no faran res. No hi ha res que pugui contra la voluntat d'un poble. Res. Les últimes enquestes...
Si és democràtica i pacífica, no.
Exacte, això és el que els emprenya. Amb ells el que els agradaria és que anéssim a passar muntanya, amb el cote de Molotov a la mà, perquè és quan tindrien arguments per poder fer alguna cosa.
Per això no s'ha de caure en aquestes provocacions, de... perquè d'entrada no són... home, és veritat que quan ho diu el Gallardón o algú d'aquests són oficials, perquè són gent que té càrrecs així, no són militars retirats, no? Mòmies i cacatues, sinó que són personatges que formen part de l'administració del govern.
Però la gran sort és que estem dintre Europa.
Però és millor no fer-ne cas, perquè no, primera, que no acabaries mai, perquè cada dia n'hi ha és un degoteig constant.
Sí.
Com més de l'alçada d'un campanar les diguin, més retratats queden. La mentalitat antidemocràtica que les mou, i no cal fer res. En canvi, jo seria molt crític, per exemple, jo sí que, sense entrar en el debat, aniria per la via legal, per la via de la justícia, en què la Generalitat presentés una denúncia contra el regidor Jonathan Cobo Ortega, de Rubí, del PP, per haver fet el muntatge fotogràfic presentant el president Mas vestit com un oficial de les SS,
sí, sí, sí.
I vinculant la independència de Catalunya a l'Holocaust nazi amb milions de morts i tot això.
A més, és president de noves generacions, Rubí.
Bé, doncs aleshores, justament, bé, sí, no, és gravíssim. I a més, i el Partit Popular no l'expulsa. Per tant, qui calla, consent. I a més, és veritat que finalment ell retira les piulades del Twitter, però ho fa, clar, per la proporció que adquireix tot allò i perquè les conseqüències legals li poden ser greus. Però, si ara tu vas al Google, la foto està penjada allà, el muntatge fotogràfic, i ho dona la volta pel món.
Clar.
Per tant, les conseqüències són gravíssimes i això no s'ha de deixar passar. I la Generalitat, sense entrar a discutir ni res, via legal i que li caigui el pes de la llei.
Sí, que el PP no el faci dimitir, ja és l'hòstia.
Home, clar. Sí, no.
Però que el PSOE a Catalunya, la franquícia del PSOE a Catalunya, només demani una disculpa,
sí, sí,
no, és acollonant.
Sí, sí, sí. Però si el retratat hagués sigut el senyor Navarro, no diria el mateix.
No,
el
petit, no.
El PSOE de Catalunya.
Però clar, ser independentista,
però
ser nazi,
bé,
ser federalista...
Sí. No, fer això amb Convergència, en el fons hi ha la rialleta aquella, la rialleta típica dels socialistes.
Eduard. Jo el que penso és que ara, aquest diumenge, sabem que tenim dues eleccions, Galícia i País Basc.
Us volia preguntar pels pronòstics.
I a mi em fa l'efecte que el resultat d'aquestes dues eleccions... pot haver-hi un cert gir a l'hora de dir segons què. No deixar de dir el que es diu, perquè és obvi que això és llarg. Jo ho vaig dir des del primer dia. Aquí tenim en Jordi, que és un home doncs vehement i jove i il·lusionat, doncs ho veu demà passat a la cantonada.
Jo veig que acaba bé. Jo no dic que sigui curt ni llarg.
Jo
sé que no serà un dia parat, però que acaba bé segur.
Una cosa llarga, 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 i que el procés és el que ha de ser, o sigui, el que s'està fent és el que ha de ser, i que encara ens sentirem de molt més greus, però de molt més greus,
tant de bo,
en el camí. Ara, hem tingut, diguéssim, la sort o la circumstància aquesta històrica que s'ha produït en Escòcia, que, clar, inevitablement tothom, i al dir tothom vull dir tothom, tot el món, a tot el món, doncs hi ha hagut l'evidència claríssima de l'actitud, de dues actituds absolutament oposades davant de la mateixa posició. Encara que la situació, que si Escòcia era 300 o si no sé què, o si, això que dius tu, no? Això que dius tu, Víctor, no, és que fa molts anys que existeix, és que això són nominalismes, són coses que arriba un moment que dius, no, escolta, estem parlant d'aquest moment, clar, i estem parlant d'aquesta situació, i estem parlant d'aquesta nació, amb aquest nombre d'habitants, amb aquest PIB, amb aquest no sé què, no sé què.
I he decidit això dins, encara que no tingués una història de mil anys.
Dins d'una Europa com la que existeix avui en dia. Per tant, aquest seria la diferència. Per tant, per una banda, aquest fet d'Escòcia, que ens situa a Catalunya en una posició de comparativa absolutament negativa pel govern espanyol, absolutament negativa. No hi ha ningú que es pugui dir demòcrata que no digui que això és una evidència claríssima d'una actitud que no es pot donar suport al govern espanyol. I per altra banda, això, què passarà a Galícia i què passarà al País Basc? Clar, fixa-t'hi tu que el País Basc, el PNB, Bildu no tant, però el PNB juga una mica a dir, ei, Catalunya és una cosa, aquí és una altra.
Ara tenen catalanitis ells, eh?
És curiós.
S'ha cap girar la cosa.
És curiós. Però diuen, no, això no té res a veure.
I de, és que ara Catalunya els posa en evidència.
I el de Galícia és evidentíssim, o sigui, és un atac sistemàtic, sistemàtic, accentuant el discurs del govern central. Aconseguirà el PP majoria a Galícia? Jo diria que sí. No sé si... No massa folgada, eh? Vull dir, no, jo dir, escolta'm, és que hem aconseguit... No, però jo diria que sí. A País Basc la cosa és una mica més complicada de fer un pronòstic, per dir, el PNB i Bildu realment obtindran els vots suficients com per crear una majoria a Berzale, o una majoria... Clar, és que estem parlant de dos partits nacionalistes, però que almenys teòricament estan a les dues puntes des del punt de vista de la societat. És a dir, un teòricament demòcrata cristià dretà, i un altre que està, ja diuen que ja no són maoistes, però recordem que al principi era maoista.
És com Convergència i la CUP, com si haguessin de pactar Convergència i la CUP.
Exactament. Clar, molt difícil. Això és difícil. Llavors, si en aquest moment pesa més, segons el PNB, el tema econòmic, el tema de la defensa del concert, el tema de la defensa del pacte, si pesa més, teòricament, almenys al seu paper, que el tema de la independència, si pesa més, llavors no sé com arribaran a aquest punt d'entesa. O sigui, aquell pacte PSOE-PP que dius, no és possible, i que es va aconseguir, a mi resulta més difícil el pacte PNB-Bildu.
De fet, hi ha fons que diuen que el pacte serà Partit Socialista PNB. Diuen, però vaja, ja veurem això, hem de veure primer els resultats.
Sí, és que... El PSOE del País Basc puc creure tot.
Sí, podria... De fet, havien pactat temps enrere.
Sí, podria ser.
Una de les membres del govern en aquella època era la senyora Rosa Díez. No ho oblidem.
Aquesta senyora que es queixa que els polítics fa molt de temps que estan asseguts a la butaca i ella, vaja...
Aquesta dona era del PC, del Partit Socialista d'Euskadi, i quan va fer govern, em sembla que era amb l'Ardanza, que va ser el que va pactar amb el PC, aquesta dona estava al govern.
Sí, tant. I va canviar dos carteres. No una.
I tres jaquetes.
Però en sèrio, va canviar dues carteres, va estar. Amb una i després va ser amb una altra, no me recordo de què.
Sobre el tema aquest que deies, de que jo sóc molt jove, que crec que això serà demà i tot això...
No ets jove?
Sí, collons, això sí. Però vull dir que jo no veig que això sigui una cosa d'avui per demà, ni l'any que ve ni l'altre. No és, ni ho vull que sigui ja. Vull que arribi encara a més gent i que encara sigui una majoria més àmplia. Jo el que estic convençut és que acabarà bé. O sigui, no vull que sigui demà ni de passat, però faig que sigui d'aquí 3 anys i que acabi bé, que no fer-ho abans i cagar-la. I després, de l'enquesta, només volia dir 4 dades, de l'enquesta que va fer la Vanguardia el diumenge passat, d'intenció de vot, a part dels escons que donaven, els diputats que donaven a cadascú i tot això, van haver 4 xifres que em van cridar molt l'atenció i que crec que demostren que anem pel molt bon camí. Deia, más del 65% se muestra convencido de l'absoluta viabilitat econòmica d'un estat català independiente. Més del 65%. En tot el que ens està dient, que només falta que ens diguin que les targetes del Corte Inglés no serviran el dia següent. Diu, més de 75...
Diu que s'emportaven les vies del tren.
Sí, pues no serà que tenen vies per menjar durant anys aquests. Diu, més del 75% cree que el nivell de vida de los catalanes en un estado propio seria mejor, un 46,8% o igual, un 28,6%. És moltíssima gent. El apoyo a una consulta se mantiene por encima del 80% y el respaldo a la independencia sigue muy cerca del 55%. El 71% de los catalanes piensa que la Generalitat debe celebrar un referéndum aunque el gobierno lo impida. 7 de cada 10. Aquesta és la por que intenten fer tota aquesta gentussa. O sigui, ens la passem pel forro. No ens fan por.
Això qui ho envia? La Vanguardia? O...
Això és l'enquesta d'aquest diumenge.
Això és l'enquesta que va sortir diumenge.
Ho reps per la Vanguardia?
O... No, això vaig mirar jo la notícia a la web de la Vanguardia i vaig fer 4 retalls per poder-los dir aquí.
Però la web de la Vanguardia...
Sí, m'agrada que us prepareu les tertúlies.
La web de la Vanguardia no la fan en català o sí?
Jo és que vaig ficar a lavanguardia.cat i
no,
va sortir
i això. I surt per sistema?
Va sortir això, sí.
Per sistema? No, sí, no és per saber-ho, perquè... No.
La vida que porto no tinc temps per traduir.
No, és que no sóc lector d'aquest diari, per tant no ho sabia. Preguntava si és així, si per sistema surt en espanyol o...
És possible que sí. Que
a mi em va sortir així.
De fet, sortir d'aquesta manera.
No, sí. I bé, no...
Però bueno, les dades són...
De manera, sí. Les enquestes, sí. Com sabem, tot i que poden ser molt àmplies i poden ser... Doncs, les enquestes són enquestes.
Bueno, però són significatives. Sí, home, pensa sí. Que la majoria governa...
Veure, les enquestes marquen
tendències.
Les tendències, home, això és evident. Però són enquestes. I jo continuo doncs, dient el mateix. Fa falta un referèndum de veritat.
Sí.
Fa falta que la gent... Que sigui una pregunta claríssima. Independència sí o no? Cap més pregunta.
Bé, ja ho diu el president.
Cap més pregunta. Mas, sí. Independència sí o no? Sí, sí, sí. Ja està. No interdependència sí o no, sí. No. Independència sí o no. Aquesta seria una. I l'altra, veure quin és aquest percentatge que surt, perquè jo continuo pensant que és important que hi hagi aquest percentatge alt. Uh-huh. És legítim que sigui només un 51, però és important que sigui
sí,
alt.
Sí, sí, no t'ho discuteixo.
Perquè d'aquesta manera, i continuo dient, tota la part exterior, tota la que... La Vanguardia Pública, tu ho llegeixes, ja t'ho dic jo, la Vanguardia Pública cada dia resums de premsa estrangera. Cada dia, sistemàticament. Que vol dir que hi ha prou d'informació, pot escollir informació
sí.
Diferents països per poder publicar, si no, no podria, no, evidentment. Per tant, vol dir que això és important, sí, que se parli molt, que es digui molt, que es digui molt. Que arribi un moment que els de fora els diguin que va ser la Merkel, jo que li diu al senyor Rajoy, al rescat i li digui, tios, no us adoneu que és de deixar que facin un referèndum aquests tios.
Això t'ha de pensar, no internet és molt curiós, perquè nosaltres sortim a tot arreu dient que 1,5 milió de tios se'n van al carrer de manera pacífica amb les famílies a demanar la independència. I ells surten com quatre franquistes celebrats, omplen la plaça Catalunya, cridant consignes determinades, ho deixarem aquí, i després un diari escocès treu l'àudio en què la senyora Vivian Reading, que és la número 2 de la Unió Europea,
vicepresidenta,
a una entrevista que fan al diari de Sevilla, ella nega que Catalunya hagi de sortir ni de l'euro ni de la Unió Europea. S'ho pren a risa, o sigui, s'ho pren riu d'aquestes afirmacions que fa aquest periodista.
I després el govern espanyol manipula
això. El govern espanyol pressiona la Unió Europea
perquè
no surtin les declaracions i perquè es diguin que és mentida. El senyor Margallo, que és el president, el ministre d'Exteriors, se'n va al Congrés i nega que això sigui veritat, o sigui, menteix en seu parlamentària perquè aquesta declaració sí que les va fer. I el que estan acollonits és que els qui sobraria dintre la Unió Europea, dintre l'euro, seria una Espanya amb un 20% menys de PIB. Perquè si algú no vol la Unió Europea, és una Grècia 2. Espanya sense Catalunya és una Grècia 2.
Sobre sí. Aquest episodi de Vivian Reding, el diari VilaWeb, electrònic en aquest cas, ha penjat l'àudio sí. De l'entrevista. Ah, aquest diari escocès que ha demanat...
L'ha tret el diari escocès.
Sí, sí.
I conforme això de les eleccions del País Basc, sí. Jo m'estic desintoxicant, he patit vasquitis durant molt temps, ha sigut un...
Aguda?
Sí, bastant aguda, m'estic desintoxicant a poc a poc, m'importa molt poc el que passi a les nacions del País Basc, ja s'ho faran, i també estem entrant en una fase que no m'agrada, que és la Escòcia Cities. Ara ja comencem, el nostre referent ja deixa de ser el País Basc i ara comença a ser Escòcia. A mi sembla molt bé tenir un ull posat. Sí, últimament s'escolta molt...
Depèn, jo crec que ells també ens miren a nosaltres.
Sí, ens hem de mirar mútuament i aprofitar sinergies, això sí, i mirar tàctiques, però... Hem de fer el nostre camí.
Clar,
el que ens ha passat amb el País Basc, que ens ha de servir...
No, home, però el tema d'Escòcia no és tant el posar-se com un exemple a Escòcia, que no, ni molt menys, perquè a més són dues realitats
sí,
absolutament
ja antics,
diferents.
Sí, però ja hi ha antics, ja s'escolta antics. Les tertúlies de la ràdio, com
no,
però sentit, jo, que si Escòcia,
però jo sí que,
no sé què...
Sí, però jo penso que és important, no pel que és Escòcia, per la comparació, o sigui, no, pel que suposa per la resta del món. És a dir... És la resta del món, en aquest cas, des dels Estats Units o des de segons quin tipus de país que té influència de veritat, sobretot econòmica, no ens oblidem, que va dient, va fent aquest tipus de missatge de dir com és possible que aquest govern espanyol no se n'adoni del que està fent aquí el gilipolles. Com és possible que tal? No veuen, clar, és que és així, no veuen que no pot ser, no se n'adonen que dintre... Clar, estem parlant d'una cosa que es produeix en una Europa que si això s'hagués produït als anys, l'any 35, 1935, no tindria res a veure. Estem parlant d'una Europa que és una comunitat, que hi ha una lluita brutal encara entre els països i entre o sigui, que hi ha una cosa... Però està a Europa, i diuen, hi ha un sol exèrcit, hi ha una sola moneda, menys a la Gran Bretanya, que és un altre tema, etcètera, etcètera. Amb aquesta Europa no es poden produir segons quines, no es poden dir segons quines.
Víctor.
A mi em crida l'atenció que el senyor Margallo, ell mateix hagi autorrebaixat de categoria, suposo que ha canviat de professió perquè creia que era el ministre d'Afers Exteriors i de cop i volta ha passat a ser només el portaveu o secretari de la senyora Reding. perquè en lloc de mostrar la prova d'allò que diu, mostrar el paper on la senyora Reading diu que desmenteix el que havia dit i tot això, es limita a dir que la senyora Reading li ha dit determinades coses, no? Per tant, deu ser el portaveu, perquè la senyora Reading no ha aparegut dient que allò que va dir no ho va dir. I aleshores és el mateix periodista que l'entrevista qui ha facilitat la cinta perquè es puguin escoltar les declaracions, i justament el que ella va dir ho va dir de debò i ha quedat enregistrat.
Però jo sóc la senyora Reading i truco al senyor Margallo i li dic, però vostè, qui és?
Bé, però això és el món de la diplomàcia i no... Això a porta tancada potser sí, però no a porta oberta.
I els aparells dels estats, vull dir, la manera que pressionaran a l'Europa, pressionaran a Estats Units, a tot arreu, serà increïble. Vull dir, la maquinària d'un estat ha sigut capaç en aquest país veí d'assassinar gent innocent fa 20 anys i sota un president socialista. Què no poden ser capaços de fer per evitar la independència,
sí, no,
de la seva mamella?
No, mira,
són capaços de fer-ho tot.
Hem d'estar preparats per tot, per tot. I per això jo vaig fer un article que es deia l'atemptat contra Artur Mas. Algú, hi ha gent que no l'entén i es pensa que aleshores dius, oh, això és alarmisme, això és crear d'això. Per sort hi va haver una psicòloga que va dir, Víctor, estàs construint una armilla antibales per aquesta persona, perquè l'anunci d'un delicte desmunta la intenció del delicte, perquè és com si desmuntessis ja, si t'avances. La idea era aquesta, però hem d'estar preparats per tot, perquè no podem, això és forma part de la història de sempre de la humanitat, no? I encara que avui dia sembli que certes coses no poden passar, el senyor Olof Palme era un senyor que anava sense protecció perquè era un home, doncs, del poble, i deia, no tinc per què anar amb protecció, puc anar al cinema, i vaig en metro, que aquí no ho fa ningú, i va ser el sortir del cinema, doncs, que el van pelar. No ha quedat clar qui ho va fer, perquè hi havia un senyor, però al final no se sap si sí, era un drogadicte. És a dir, aquestes conspiracions mai queden clares, i sempre es presenten com un boig. Hi ha una persona en aquests moments, per això el president Pujol, el convidat, insinuava, molt important en aquest país, que de moment no se li pot, no té taca, no se li pot anar a buscar a l'Artur Mas, doncs presenta una imatge, doncs, de política estadista europeu, amb una imatge profundament civilitzada, i això fa molt de mal, perquè no és un eixelebrat. I aleshores, doncs, hi poden haver molt, hem d'estar preparats per tot. Estar preparat no vol dir fer saber aquestes coses, crear alarmisme, sinó que em consta, a més, que des de l'11 de setembre el president Mas porta reforçada la seva protecció.
I tant.
De manera que no és que no ho hagin pensat, dic, oi, és veritat, no és cap cosa. Per tant, hem d'estar preparats perquè ens pot venir de tot, i algú pot pensar que si això passés, i Déu no ho vulgui, doncs seria pitjor pels que ho fan, i això jo no hi estic tan d'acord. Perquè, evidentment, pots crear un màrtir, però automàticament el procés queda completament aturat.
Pots tallar un procés.
Totalment. I a més, compte, perquè, home, no s'ha de minimitzar l'altre és intel·ligent. Pot fer que, a més, això ho faci un dels teus, representa. És a dir, una mena d'estelada, un tio que digui, un personatge així. Escolta, a Cavall Boig, que era un defensor dels drets dels indis a Amèrica, el van pelar en una encerronada en un fort on els soldats, els blancs, el tenien allà tancat, i no el van pelar els soldats blancs. En un moment que surt del calabós on el tenien tancat, el pelen els indis botiflers, que estaven a favor de la desaparició del seu poble. És a dir, i era un líder que defensava els drets d'aquella gent també, no? I el van pelar els seus. És la humanitat, la naturalesa humana dona moltes sorpreses.
Hi ha una repetició en aquests casos de la mort, per exemple, en el cas d'ahir de l'Olof Palme, i és són accions teòricament o menys aparentment individuals d'algú, doncs, fora, però el que no s'acaba de definir mai és aquesta persona com va arribar, és a dir, com es va ensinistrar d'alguna manera, directa o indirectament, per arribar a fer una cosa com aquesta. O sigui, per tant, pot ser un individu, recordo el cas també del primer ministre israelí, que també el va matar un que en el fons doncs, era més pro-jueu que ell. No?
Però, Eduard, no cal anar tan lluny. A Pau Claris, president de la Generalitat,
sí.
Mor enverinat.
Sí.
En un procés vital pel país, sí, sí, mor
sí,
enverinat.
Sí, sí, sí. Per això això es pot produir, i efectivament si això es produeix, hi ha un tall.
Oh, i tant.
Immediatament hi ha un tall. Les reaccions, la por és o sigui, la por és potser l'últim que es deixa. O sigui, la cosa que enganxa més a la gent i que domina més a la gent pot ser la por. I per tant, efectivament, i que hi hagi un augment doncs, del control i de la vigilància ha de ser segur, seguríssim. El fet de que tot això es vagi realimentant, el fet de que hi hagi un discurs contínuament agressiu en aquest sentit, és el més l'efecte d'aquell dels focs, no? O sigui, hi ha un foc, hi ha un incendi, surt de la televisió, la gent ho veu, no sé què, i el dia següent hi ha dos incendis més. Perquè sí. Hi ha una gent doncs, que veu allò...
Per això els suïcidis en el metro no es difonen, queden, perquè creen un mimetisme... De...
Sí, sí, sí. I avui sí, més. Sí. Per tant, pot haver-hi un tipus de reacció com aquesta. Però si veiéssim els antecedents d'aquesta persona que fa això, podríem veure que això ha estat... evidentment alimentat durant molts anys.
Clar.
No és un furit d'un dia d'avui per demà.
Escolta, a més, estem en un estat, que és l'espanyol, que va crear una banda terrorista des del govern.
Les clavegueres, deien, no?
Sí, sí.
Ho deia el president González.
Clar, no? El senyor X, que avui dia va pel món donant conferències, donant lliçons de democràcia, el seu govern va crear una banda terrorista, els assassins de la qual estan tots al carrer. I a més, hi havia Inxau Rondo, que era un cau de tortures brutal, increïble a la Unió, en el si de la Unió Europea. No?
I que hi havia narcotràfic.
No s'ha de minimitzar l'adversari.
Any rere any surt l'informe d'Amnistia Internacional i una de les notes negatives que té l'estat espanyol és el cas de tortures. Hem tingut, per exemple, ara marxem, sí. Però podem parlar un altre dia, Marcelo Otamendi, finalment el Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg i ha acabat donant la raó perquè no es van investigar les seves denúncies de tortura i també tenim el cas de l'operació Garzón.
De tota manera, arreu, Pep, perquè, escolta'm, el senyor Hollande acaba de dir... Acaba de demanar perdó als sargelins que van morir a París a l'any 61.
Escoltin, hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Jordi Mussó i Víctor Alexandre i Eduard Gené. Molt bon cap de setmana. Bon Ens veiem dia. La setmana que ve. Ara bon toca dia. Butlletí Magazine.